Al matí, sigues la veu, no el ressò.
Tú me quieres, pero despacito. Yo por ti cambiaré de ritmo.
Matí, a Ràdio Sabadell. Les dames del crim.
Doncs ja sabeu que un cop al mes el que fem és obrir-vos al món de la novel·la negra. I com? Doncs buscant a les millors expertes en la matèria, les dames del crim de la llar del llibre. I per això doncs el que fem primer és saludar-les. Avui ens acompanyen des de la distància, però amb la proximitat i la màgia que ens ofereix la ràdio, la Lídia Urrutia i també la Rosa Maria Arné. Bon dia, dames.
Bon dia.
A veure, que tenim moltes ganes perquè la anterior vegada ens vau estar explicant que aquest trimestre el dedicàveu a la novel·la d'Enigma i també a l'Habitació tancada, però avui em sembla que també ens parlareu d'altres llibres, cert?
Pues sí, el que passa que ens feia una mica d'il·lusió de, com tu has dit, recordant la vegada anterior que ens vàrem connectar, doncs que vam parlar del primer trimestre del club i parlar de la novel·la d'Enigma. O sigui, repartiríem una mica la novel·la d'Enigma, que sobretot parlant del gènere de l'habitació tancada, que és un subgènere, i que, com recordem, vam comentar que serien llibres d'abans del 1950, ens situem també del 1950 al 2000, i després del 2000 al 2020 aproximadament. I aleshores, primer ens agradaria explicar una mica aquest concepte d'habitació tancada, que tots pel nom doncs, que diem ens el podem imaginar, i després sí que passaríem a comentar els tres llibres que us volem recomanar. I aquí veuríem l'evolució d'aquesta habitació tancada. No? Què et sembla? Ho fem així?
Vinga, va.
Vinga. Anem amb el concepte d'habitació tancada. Bueno, és una novel·la d'enigma clàssica que es planteja qui ho va fer. O sigui, tenim una contracció anglosaxona, que és el Vaudunit, que és aquesta mateixa. No? Qui el va cometre, qui la va fer. No? I amb aquesta novel·la ens preguntem com es va cometre aquest assassinat. És una novel·la, evidentment, d'enigma, que magnifica el crim. En ell recau tot el focus. D'entrada, sembla bueno, doncs materialment impossible de cometre i també de resoldre. S'ha comès, com diem, en una habitació tancada, però per dins o en un recinte del que no es pot entrar, però tampoc s'hi pot sortir. Segons convingui, saps? Generalment només hi trobem les empremtes de la víctima i normalment no hi ha arma. Aquí tenim com tres reptes.
És a dir, vinga, quins són?
Quins són, oi?
Sí. Bé,
el repte de l'assassí i el repte de l'investigador. O sigui, aquí hi ha com una competència entre ells i, de fet, l'assassí es vanaglòria del poder de la intel·ligència del detectiu. Després tenim el repte també de l'autor. És a dir, són trames arriscades i han de quedar molt ben lligades. Per això, actualment, és bastant difícil de trobar aquest tipus de novel·la. A més, a vegades el lector també té un repte, que és anar seguint la trama i, generalment, és una trama rocambolesca, una mica trencaclosques, no hi ha gaires proves, sense proves, només el que remarquem és l'observació i la deducció. Normalment, al final de la novel·la, o cap al final de la novel·la, sí, és quan es desvella una mica i es revela tota la solució que hem anat intentant deduir al llarg de la lectura.
En el marc, doncs, d'aquesta habitació tancada, parlarem de la gran importància que té l'investigador. Quan es comet un crim, d'alguna manera es trenca l'ordre, desapareix la seguretat que pressuposem a les nostres vides i el detectiu en genèric li encarreguem la feina d'investigar, de resoldre el misteri i de que ens restableixi aquest ordre. Ens ha de tornar a organitzar el caos.
Molt bé.
L'investigador es converteix, doncs, en el protagonista del relat. És l'element clau del gènere negre i policia.
I em sembla que, Rosa Maria, que l'investigador també, doncs, al llarg de la història, doncs, a més de que pot tractar-se de diferents perfils, també ha anat evolucionant, veritat?
Veritat, veritat. Vull dir, partim d'aquest investigador que us volíem explicar, i per això també el fer-ho tot l'anterior a 1950, és qui condueix la investigació, però pot ser un policia, un cop es van crear ja cossos policials, pot ser un detectiu privat, pot ser qualsevol persona amb altra ocupació que es dedica a investigar. Tenim la Miss Marple, que és una velleta que fa mitja. Hi ha el pare Brown, que és un capellà. Hi ha moltes tipologies.
Molta diversitat, sí. I això suposo que també dona molta riquesa i diversitat al relat. Molt bé. Què més?
Nosaltres ens hem agafat, doncs, aquest de finals dels anys 1800, primers del 1900, que és un investigador que no és professional i el que sí té és una cosa. És una persona increïblement dotada intel·lectualment, amb gran capacitat d'observació i de deducció lògica. Acostuma a ser una persona que no necessita treballar per viure, que fa això perquè vol, perquè li agrada, perquè és un repte, i acostumen a ser persones acomodades de nivell social alt i cultes. Tot i que hi ha un parell d'autors anteriors, el primer relat d'habitació tancada que ens trobem és Els crims del carrer Morgue, que és del 1841, d'Edgar Allan Poe. I el protagonista és l'Alfons Dupin.
Ai, ja m'hi posa una pila. Home, és que amb aquest nom...
El cavaller.
Molt bé, ara.
El cavaller. Ens trobem en aquest relat en un doble assassinat, una mare i una filla, que estan en un bloc del pis del carrer Morgue. La porta de l'habitació està tancada per dins, les finestres també, i la mare ha estat llançada al pati i la filla la troben encastada dins de la xumeneia. L'Alfons Dupin vol trobar la solució de l'assassinat amb una investigació lògica i analítica. Per ell, que és un detectiu amateur, és un plaer aquesta activitat en si mateixa de desenredar. Comparteixen pis amb el narrador del conte i comparteixen l'activitat intel·lectual. D'aquest narrador no en sabem el nom, però el que sí serveix és per explicar i donar fe de les grans qualitats de Dupin, que acaba fent, dins del mateix relat, una lliçó magistral sobre la investigació i la metodologia que s'ha de seguir.
Bueno, continuem explicant, anem avançant, eh? Ara arribem a l'Arthur Conan Doyle. Em sembla que a tots aquí no cal dir gaires coses, amb el seu Sherlock Holmes, que continua amb aquesta tendència de la novel·la d'enigma, és a dir, de la novel·la problema, per ser exactes, eh? A les aventures i acció li afegeix el relat extraordinari de totes aquestes dots deductives que tenen i l'acompanya al Watson, que de fet el Watson, fixeu-vos que ell ressalta aquestes virtuts d'en Holmes. Per exemple, tenim la banda dels pics, el tractat naval, que són escrites al final del 1800, quasi bé tocar el 1900.
Aquestes són les dues novel·les que...
D'habitació tancada.
D'habitació tancada, que té
Holmes. Exacte. Però, evidentment, aquest és un nom que tothom ens sona i hem llegit, però hi ha altres escriptors, hi ha una llarga llista de novel·les que, sobretot, van estar escrites amb el que se'n diu la Golden Age. La Golden Age és del 1878 al 90, que és un moment on hi ha canvis socials i econòmics importants. Per exemple, tenim a Israel Thangwill, que va escriure la primera novel·la policial, també, sempre ens estem referint sempre a l'habitació tancada, en el gran misteri de Bone i Gaston Leroux. Gaston Leroux també és un clàssic, amb el misteri de l'habitació groga, que ve protagonitzada per un periodista, que és el seu alter ego, que es diu Rouletabille. Bueno, en aquesta mateixa línia podem trobar, com deia abans també la Rosa, la Mr. Mapper, l'Hércules Poirot, l'Agatha Christie... I després tenim...
Que aquests serien els més coneguts, sí, sí.
Clar, són els més coneguts, sí. El Gilbert K. Chesterton, que va utilitzar com a protagonista, que també ens sonarà molt, en el pare Brown. Sí. I després, sí, s'ha d'anomenar el Manuel de Pedrolo. Manuel de Pedrolo, que va utilitzar aquesta fórmula d'habitació tancada en el conte Impunitat. Bé, doncs, el que aquí sí que hi trobem, gairebé sempre, al costat d'un investigador fora del normal, perquè és veritat, és el narrador, que a més és el personatge de la novel·la. Aquest narrador l'acompanya en les investigacions i li magnifica les virtuts, li fa com un efecte mirall i a més va darrere gairebé sense preguntar-li. És com un... És veritat.
Veneren.
Sí. En el cas del Chesterton utilitza un narrador omniscient.
Llavors, anem amb les trames que s'acostumen a utilitzar amb l'habitació tancada. I n'hi ha diverses. I n'hi ha algunes que en algun dels relats està més clara, però n'hi ha d'altres... Vull dir, hi ha relats que agafen una mica d'una i una mica de l'altra. Una és que l'acte criminal es presenta de forma inexplicable, impossible de comprendre i, per tant, de resoldre. Per exemple, un mort d'un tret, que pot semblar un suïcidi, però en l'habitació tancada per dins no hi ha cap arma, vol dir que sembla impossible que es pugui haver fet. Alguns, en canvi, utilitzen truculències, que avui ens semblarien molt inversemblants i poc probables de no ser detectades. Fan servir jocs de llum, passadissos secrets, cortinatges, desfresses, caracteritzacions... Vull dir que avui és un tema, i en un dels llibres ens en surt una miqueta, ens costa d'entendre i acceptar. Altres utilitzen els tempos. Jugar amb el quan ha passat realment i quan sembla que ha passat. També hi ha l'acte comès que algú que està fora però que sembla necessari que estigui dintre. En una de les novel·les que recomanem també passa això. Vull dir, van jugant amb diferents coses. O bé, no és un assassinat, sinó una sèrie de coincidències que poden haver passat al mateix temps. Com dèiem, en alguns relats intervenen més d'un. Si anem a les lectures, a les tres lectures que hem proposat per aquest trimestre, a l'hora de trobar les més adequades pel club...
Sí, com ho heu fet? Quins criteris heu seguit? No sé si doncs, heu apostat pels autors més coneguts que tothom ha llegit o precisament al contrari, volíeu destacar i descobrir alguns autors i llibres més desconeguts.
Vàrem evitar anar a Sherlock i a Poirot, que poc o molt siguin d'habitació tancada o no, però són més coneguts per tots. Volíem, vam estar mirant l'habitació groga del Gaston Leroux, que és una de les principals, però si nota molt el pas del temps i en el llenguatge i les formes. I a més la vam trobar una mica feixuga de llegir. No ens acabava de fer el pes. I llavors la tria va ser l'assassinat a la mansió Darwin, que és de la Marion Harvey. Marion Harvey és pseudònim. És un llibre escrit el 1922 a Nova York. L'edició utilitzada és del 2019, d'editorial d'època, amb la traducció castellà de Susana González i Blanca Briones. És una edició molt acurada, de 326 pàgines, 39 capítols, té un grafisme estil d'eco i té il·lustracions en l'interior. Té un magnífic pròleg del Juan Mari Barasorda, introduint la novel·la d'enigma i l'habitació tancada en el període de la Golden Age, en aquests anys. I també explica les especulacions sobre qui podria haver darrere del pseudònim de la Marion Harvey, que va publicar 5 novel·les més. És un pròleg molt interessant de llegir. aquest llibre està narrat en primera persona per un dels personatges, que és el Carlton, i ho està narrant en passat.
Molt bé.
Ens centrem-nos en aquesta novel·la, ja ho veuràs. Imaginem-nos una mansió. Imagina't una mansió a Riverside, a Nova York, i assassinen en Philip Darwin en l'estudi d'on ell, de la seva casa. El narrador, que és el Carlton Davis, estava sentat en una sala al costat amb la Ruth, que la Ruth és la dona del que han matat. I la Ruth representa que ella es va casar amb aquest senyor una mica a la força perquè hi havia un tema, doncs, de... com li diria jo?
Com de convenent.
La comprometia, tu. I aleshores hi ha una carta en aquest saló que ella vol anar a buscar perquè, si no, el narrador havia estat promès amb ella i aleshores tot està com molt magnificat, eh? I aleshores ella va buscar aquesta carta perquè no el comprometin i en entrar en l'estudi del Philip Darwin se sent un tret. I aleshores, quan ràpidament en Carlton Davis va cap allà, es troba a la Ruth amb una pistola a les mans i un mort. La noia, clar, volia agafar aquesta tarda per no, aquesta carta per no comprometre el Carlton, clar, se l'estimava molt i és tot com molt teatral, quan te la llegeixes, i com que se l'estima molt, contracta amb un detectiu, és molt peculiar, perquè és un detectiu aficionat, que és
Graydon McKelvey.
Ah, és això, el McKelvey. És escocès i només es dedica als casos que en ell li donen la gana, els que vol.
És una mica singular, no?, peculiar, aquest personatge.
És molt espectacular, és intel·ligentíssim, sempre va per endavant de tot, fins i tot el Carlton no serveix de preguntar-li, o sigui, ha d'anar darrere d'ell i ell, a més, no li permet segons quines preguntes, Li explica, però sempre hi ha detalls que el McKelvey, el detectiu, se'ls guarda per ell, saps? La dificultat de l'execució d'aquest crim fa que aquesta trama sigui, com he explicat abans a la Rosa, imaginem-se disfresses, imaginem-se d'especialitzos secrets, o sigui, està molt ben posada en aquesta novel·la, és una trama densa i hi ha moltes elucubracions d'aquest McKelvey. Utilitza, aquesta trama que dèiem truculenta, rocambolesca, una mica trencaclosques. La traducció sí que és actual respecte a l'original, però hi ha expressions que es nota que és d'un temps passat. I també l'entorn social i els valors estan molt, molt fora de lloc. Per exemple, hi ha frases que notes un masclisme quan es refereix, per exemple, doncs, a la dona, o diferències socials quan es refereix a una criada que és negra, i això et sobta bastant, no? El que passa que no hi ha crítica social, o sigui, de fet, ens anirem acostumant, perquè més endavant sí que n'hi haurà, però la veritat és que un llibre que, a part del que ha dit la Rosa, que és una edició molt bonica amb els dibuixos que té i la presentació, la veritat és que ens va agradar molt. Molt.
Doncs és la recomanació que ens fan les dames del crim, però ara van a la segona, tenim 5 minutets. Vinga, continuem.
Va, ràpid.
El segon llibre havia d'estar situat entre 1950 i 2000. La veritat és que va ser fàcil de decidir, perquè ens va venir com molt rodat, perquè la Maxwell i el Pirwallo tenen L'habitació tancada, que és un dels llibres de la sèrie La història d'un crim, que van fer plegats. Podem recordar que la Maxwell va morir ara aquest estiu, no sé si era juny o juliol. Aquesta parella sueca són els creadors de l'inspector Martin Beck i Martin, que sempre l'accentuo malament, i són els precursors de tot el negre nòrdic. Van escriure 10 novel·les en aquest recull de La història d'un crim. Totes elles estan protagonitzades per aquest inspector. I L'habitació tancada es va publicar l'any 1972. Nosaltres hem llegit l'edició de 2016 de RBA, traduïda al castellà per Elda García Posada, el 2012. És un relat escrit en passat i narrat en tercera persona. Té 354 pàgines i 30 capítols. Els primers més curts i a mig llibre es van allargant. Tots els llibres d'aquesta sèrie hem de dir que tenen 30 capítols. Va ser com un pacte inicial. Era un projecte que estava com molt ben definit. A L'habitació tancada aprofiten un Martin Beck que es reincorpora després de 15 mesos de baixa perquè va resultar ferit en la novel·la anterior, encara té malsons i va com una mica mig gas. Li cau aquest cas que l'ha d'investigar tot sol. Hi ha un mort en un apartament, amb la porta tancada per dins, a més a pany i forrellat, amb diverses baldes i així. Les dues finestres estan tancades, la cortina tirada i el mort a dintre. La resta dels seus companys policies, mentrestant, estan tots dedicats a aviam si poden resoldre i evitar l'onada d'atracaments bancaris que hi ha a Suècia. Aquesta brigada, el cap que l'ha muntada, és un que anomenen Bulldozer, és un tipus hiperactiu, i vol tots els efectius concentrats en això, perquè és el que li dona a ell rellevància.
Clar, prestigi, no? M'imagino. Molt bé. I què més expliquen?
La víctima, resulta, aquesta que estava a l'habitació tancada, porta uns 3 mesos morts i ningú l'ha trobat a faltar. Està ja molt descomposat. A més, les primeres investigacions, quan el troben, veu el Martin que s'han fet d'una manera molt poc professional, amb molta desídia, que de fet és, diu que és com acostuma a passar, per tota una degradació que hi ha en la policia. Soho i Wallow ens porten per dues trames. Aquesta de la víctima, que ha mort a casa seva, i la dels atracaments. També anem veient quins atracaments es fan, tota una banda que s'hi dedica i així. Semblen no tenir res a veure, però queden magistralment lligats per un element comú. Ja bastant avançat el llibre. I a més, ens dona un desenllaç sorprenent, fins i tot per un dels personatges dels malfactors. Beck ha d'anar descobrint què va passar, com va passar, qui era el mort, per què el volien matar. I una constant amb les dues trames és la visió de la societat sueca de 1972, que resulta actualíssima a Suècia i arreu del món encara avui. Tenen una lucidesa bestial per analitzar la societat del benestar, que a més nosaltres en els anys 70, els que ja hi érem, creiem que era un paradís. Veiem com el poder i els diners segueixen sempre al mateix lloc i en mans dels mateixos. Trobem un Martin que està divorciat i sol, i en aquesta investigació coneix a la Rea, un dels testimonis que va veure, i que a més serà la seva parella en les següents novel·les del recull. L'inici d'aquesta relació és simpàtic, fluït en tant que fàcil, i molt clar, molt adult. No hi ha sucre afegit.
Raquel, quant minut en queda? A veure, va.
Vinga, en queden 2 minutets. A veure, després de que ja heu demostrat que sou fans d'aquesta parella d'escriptors, què més ens vols explicar?
Mira, ara fem una novetat, però és una novetat que es va escriure temps enrere, però quan la van traduir ens la van treure aquí el 2020, al setembre del 2020, que es diu Mosques.
Mosques, molt bé.
I l'autor, que és el Hans Olaf Lahlum, és la primera novel·la negra que escriu. Però bé, és una novel·la negra amb to desenfadat, que converteix el drama en una comèdia en algunes situacions. Sempre estem parlant de novel·la Habitació tancada, eh? Per tant, ens situem al 1968, tot i que la novel·la la vam comprar ara, el 2020, no? Aleshores, Lahlum ens situa en un Oslo del 1968 davant d'un assassinat que ens transportarà a l'ocupació nazi a Noruega de 1940 i com es va posicionar part del país en aquell moment. Després, el mort, perquè clar, tenim un mort dintre de l'habitació. La gràcia està en que és un edifici de molt pocs veïns i a dins hi ha un tal Harald Olensen, membre de la resistència i exministre del país, que està mort d'un tret al pit. No hi ha arma ni desordre en el pis. No sembla que hi hagi hagut cap baralla. I des del principi, tots els veïns són sospitosos. I a mira que avança la investigació, veiem que tots tenen motius per desitjar-li la mort a Olensen i per ocultar coses de la seva vida anterior. Olensen no era tan apreciat ni honorable com semblava.
El cas el porta el jove inspector Christiansen, que és el narrador de la història, acabat de, d'ascendir i que no és tan, tan crac com sembla. Està una mica verd i necessitarà l'ajut que li brinda una amiga de la família, la Patrícia, que és una noia jove de 18 anys que arrel d'un accident va en cadira de rodes, però té una ment brillant. És molt intuïtiva, gran lectora de Christie Conan Doyle i aplica moltes de les seves deduccions. Ella té una definició que diu que aquests veïns són mosques humanes. Són persones que han viscut una experiència complicada i es passen la vida volant en cercles sobre ells mateixos.
Ah, d'aquí el títol, molt encertat.
Està molt encertat, molt encertat.
I en una naiva ni de porta a porta anem coneixent les misèries i mentides i l'història de cadascun dels veïns i la relació que els unia amb el Harald. Però en totes hi ha un punt comú, la Segona Guerra Mundial i l'ocupació nazi. Desxifrant el que va passar llavors i a qui corresponen les inicials, arribem a saber quin és la mosca que més nosa li feia al Harald. És un llibre d'una comunitat de pocs veïns, un assassinat impossible i molts secrets darrere de cada porta. I ens ensenya la pervivència del nazisme a Noruega.
Aquí sí que tenim vida social.
Aquí hi ha crítica, sí. Sí, sí.
I veiem això. Amb altres aspectes socials no s'hi posa tant. I són
tots recomanables, molt, molt. Des de molts diferents aspectes, però ens ha costat molt, també us ho diem.
Ja m'imagino, fer la tria, la selecció i tota aquesta evolució complicada.
Ni carrona, però bueno.
Però el missatge que ens deixeu és que doncs, val molt la pena, no? Doncs, fer aquesta evolució, descobrir com aquest tipus de novel·la, no? Doncs, ha anat canviant i adaptant-se doncs, als nous formats.
Sí.
Bueno, una cosa que hem dit al principi, que potser hauríem d'aclarir amb res, és que hem comentat els tres períodes que l'últim dèiem d'aquest subgènere del 2000-2020,
sí.
Però realment amb el de mosques, que és actual, però ens situa en l'any 68, i és perquè realment avui en dia costa molt de trobar autors actual, per fer el tema d'habitació tancada i que volguessin presentar-la al club.
Actualment, qualsevol tipus de novel·la, sigui policial o te la porti un detectiu o una altra persona, esclar, t'intervé molta nova tecnologia, unes altres metodologies, es treballa amb equip. Esclar, també, com que el món ha canviat molt, costa de trobar un tema i és arriscat. És arriscat per qualsevol escriptor o escriptora posar-se en una trama d'habitació tancada.
Però com que som venides, nosaltres anar llegint el que ens va agradar.
I nosaltres encantadíssims de descobrir aquesta mirada vostra, no? A l'hora doncs, de desgranar títols i també doncs, a posar-nos en context i veure la vigència o no d'aquestes lectures. Com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
A vosaltres, i com bones, que fins després de Nadal no ens sentirem bones festes.
Exacte.
De 6 en 6, de 10 en 10, del que ens diguin.
Molt
això,
bé.
Això, farem el que toqui, perquè hem de ser responsables, però també continuarem vivint i gaudint la vida. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu, bon adéu, gràcies.
Al matí, amb Raquel García.